Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és 3 de novembre. Estem en 21 graus, que s'està molt bé. Disfrutem del sol, que ens queda poc. Sabeu que ens venen les pluges, que ens diuen que seran molt i abundants, no de massa dies, però sí en quantitats que diuen que plourà. Ben acompanyada, com sempre. Sabem que tinc companyero i companyera. Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Que estava fent-me riure i al mateix temps que em dia t'obri el micro.
Però no sé per què t'has rist, no t'ha dit res, no?
Ha sigut el comentari, jo dic, tret de context, el comentari que estàs fent en aquest moment. Jo estava en una notícia, estava veient com Víctor estava preparant les seues i en aquest moment tu em dies que anaves a obrir el micro i tret de context tot això era com... com prou graciós per a mi. Ah. Els oients no saben ben bé per què, perquè no s'estan veient, estan només sentint-nos, però vaja, que es comencem el programa amb molt bon humor. Víctor, dona compte, ahir parlàvem que quan algú se decanta per donar notícies sobre esports, després sempre acaba donant notícies d'esports, i quan algú nega la política, pues sempre... continua donant notícies polítiques, comentant notícies polítiques. En este cas, avui de què vas a parlar-nos?
De les eleccions americanes.
O sigui que Donald Conter, que avui tu vas a marcar un antes i un després en la teva carrera.
Bueno, no crec que siga tan important.
Pues sí, perquè quasi sempre obrim en notícies d'esports i en tu, que és el que tenim habituats als oients, però avui vas a parlar-nos de les eleccions en Estats Units, de què passarà, si serà Trump, si serà Biden, de quina dinàmica gasten per a dir qui és el que guanya. Sí. Situem els oients.
Mira, el partit de Trump és el partit republicà, s'associa en el roig, el de Biden, el demòcrata, en el blau, les enquestes ara mateixa donen 207 electors per a Biden, 125 per a Trump i 197 en dubte. N'hi ha que dir que de 538 electors en 51 estats tens que aconseguir 270 per a guanyar. Una cosa que diferencia a Espanya és que, per exemple, en Califòrnia se reparteixen 55 electors, però dona igual que guanyes d'un vot que d'un milió. Si tu, Biden, guanya d'un vot, els 55 electors, els 55 són per a Biden. No és com així en Espanya, que se sol repartir 10 escons per a un partit, 5 per a l'altre, 4 per a l'altre, 3... No, allí, si en Califòrnia traus un vot més que l'altre, ja t'emportes 55 electors per a tu.
És dir, que un vot val el que tu has dit, el mateix que un milió, no?
Pues pràcticament és que se pot arribar a donar, que se va donar en les últimes eleccions, que... el que més vots traga avui no siga el que després presidisca el país.
Sobretot perquè Dona compte que Maria ens di antes, este matí està sentint a un comentarista de ràdio, què deia Maria, què ens dies?
És que t'he parlat de molts, o sigui, lo de que podia donar-se, no, de que fins a la matinada no sapiérem qui havia guanyat les eleccions, perquè allí no hi ha un òrgan, diguem, que diu qui ha guanyat, com així, no? Un diguem, com una junta electoral. Pues allí se decidís qui guanya quan l'altre assumís la seua derrota, no? I lo que tenen molta por molts experts és que Trump, si perd, no se disca el testic a Biden.
Bueno, les enquestes, això també hi ha que explicar-lo, donen 216 a 125 perquè n'hi ha estats que pràcticament és impossible que guanyi l'altre. Per exemple, n'hi ha estats que sempre ha guanyat el partit de Trump. Uh-huh. En Alaska, en Kansas, en Utah, en Dakota del Nord, sempre ha guanyat el partit de Trump. Però això ja s'associen que aquests electors són per a ell, abans de que comencen a votar. O sea, pràcticament ja saben segur al 99% que va guanyar ell en aquest estat.
I clar, això també...
Després també hi ha, per exemple, que sempre, o normalment sempre guanyarà Biden, com per exemple pot ser en Colòmbia, que és Washington DC, la capital, en Rhode Island, en Minnesota, i després estan els que... És on la gent diu que se decidirà qui guanya, que són els que estan en dubte, que per exemple els més importants poden ser Pennsylvania i Florida.
És més, tots dos han finalitzat les seues campanyes, no? En Pennsylvania aquest cap de setmana, almenys han anat allí aquest cap de setmana.
Ahí és on la gent pensa que pot estar el decantar-se la balança, dir que en les dos, en Pennsylvania i en Florida, tot i que Obama sí que va guanyar, les últimes les va guanyar Trump. O sea, si avui se donara una altra volta que guanyara Trump en aquests dos estats, pràcticament seria segur que estaria quatre anys més.
Sí, en este cas el comentari que va fer és que no donaria tan fàcilment els... o no faria aquest trasllat de poder. Inclús esperava el fet de que... clar, allò no és igual que així, és a dir, allí se compta vot a vot. Entonces, se pot recurrir, se pot tornar a fer i se recuento. Estarà la cosa llargueta i complicada, eh? No, si finalment guanya Biden, no sabem ben bé si Trump recurrirà. Que la gent, com que, per exemple, apunteu que possiblement sí que Biden el que guanyi, jo tinc els meus dubtes, eh?
Jo tinc els meus dubtes també. O sigui, no crec... a Hillary Clinton sí que la veia un personatge polític molt fort front a Trump, però a Biden no, a més en Estats Units no se li té massa estima tampoc, i tot el món opina que és un líder polític molt fluixet,
d'un perfil baix, sí. El que diuen també no és que ell siga un polític al que la gent li votaria, sinó que és que és l'alternativa. Mm-hmm. Per això hi ha que votar-lo a Biden. En este sentit, no sé si n'hi ha algun tipus d'estadística o tu has controlat algo.
Bueno, lo Víctor. Més curiós és que més o menys el votant de Trump és un home casat d'entre 45 i 64 anys, i el votant demòcrata, o en este cas de Biden, seria una dona soltera o un home de color de més de 65 anys.
També este matí sentia una declaració que deia que les dones seran decisives a l'hora de donar en este moment la victòria, i és perquè a Hillary Clinton hi havia moltes dones que no la van votar perquè no veien un perfil de dona en els que s'identificaven.
Bé, t'anava comentant durant aquesta setmana, no? Uh-huh. Que vaig veure un documental que van emitir el passat dimecres a la 2 del famós documentalista Michael Moore, que es diu Fahrenheit 11-9, que parla més bé com ha arribat Trump a la Casa Blanca per la pèrdua de vots i de confiança dels votants demòcrates amb els seus candidats. I que això ha fet que Hillary perdera les eleccions, però que ha sigut un recorregut de molts anys. no tan sols en la seua figura, sinó que s'ha produït des de l'arribada a la Casa Blanca de Bill Clinton.
Bueno, i també Trump, que el que argumenta és que és un home fet d'ell mateix, és un home que igual que ha alçat els seus negocis és capaç d'alçar el país. Això no sé si arriba també a l'elector, no?
Bueno, dir, per exemple, en famosos, en el famoseo, a favor de Trump, estos, veureu, Clint Eastwood, Tyson, Stallone, Hulk Hogan o Tom Brady, i a favor de Biden, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, Katy Perry, o sea, més o menys... Se dona el perfil, tat?
Sí, són perfils a més que sempre s'han declarat o bé de republicans o demòcrates. I ha que dir també, apuntar, que en els passats comicis estadounidenses, diguem que el tercer partit que va ser més votat van ser els que no van anar a votar. Diguem, va ser realment el guanyador de que les... perquè va haver molta gent que no va anar a votar.
Bueno, a més, de volta, el percentatge de participació...
Bueno, dir que
este
any pràcticament tots els equips esportius de bàsquet, de rugby, tots han fet una campanya intensíssima per a que la gent vagi a votar.
Sí, i per això molta gent ja ha votat per correu, i per això el mateix Trump ja està ficant dubtes damunt d'aquests vots que s'han fet ja prèviament.
Això és el que parlàvem antes, de que no entregaria tan fàcilment el que és els poders. I el que tu deies antes, de que els jugadors, l'esport en general, ha fet molta campanya a favor de Biden, no?
Bueno, molt sí, però per exemple t'he dit, per exemple, Tyson és un boxejador, està a favor de Trump. Tom Brady és un dels millors jugadors de rugby americà i està a favor de Trump. O sigui, també hi ha esportistes que se decanten per l'opció republicana. Dir, també, com a dada, que se pot votar en Amèrica des de les 7 del matí. Crec que en Espanya comencem a les 9 i mitja, a obrir els coixis electorals.
No, a les 9.
A les 9.
Sí, sempre, 9, sí. Sempre obrim a les 9.
Dir que ara mateix, clar, la gent diu, per què se tarda tant en comptar? Clar, ara mateix en Califòrnia són encara les 3 i 10 del matí.
No, i a més, perquè el sistema de recuento de vots és un sistema molt antic, que no sé, així en Espanya, per exemple, en les últimes eleccions tenien pràcticament el segon, el recompte. Allí és un sistema molt antic, diuen que molt obsoleto, i cuidao que
allí... I dir que així, en algunes televisions d'ací d'Espanya, se farà un seguiment intensiu, però si algú s'atreveix en l'anglès, en les televisions de pagament, ja crec que se pot veure la Fox... i algun altre canal americà en el que pràcticament al segon estan en cada estat donant-te més o menys l'estimació de qui guanyarà.
Encara que no estiguem en ninguna d'estes, jo te garantis que en tots els països, en totes parts del món, avui la notícia són les eleccions. I estaran quasi al minut en cada cadena, avui n'hi ha un grup de persones destinades a parlar d'aquestes eleccions. De fet, nosaltres estem fent això ara.
Bueno, i el Vila-real va guanyar.
Mira, fíjate que sabies que anava a preguntar-te, què va passar en el Vila-real, què podem sentir-nos satisfets
del 2-0, va marcar Chukwueze i el xiquet del poble, Pau, tercers, 15 punts, s'ha seguit sense pedre. El dijous tornem a l'Europa League.
El dijous tornem a l'Europa League. Contra qui juguem?
Contra el Maccabi de Tel Aviv d'Israel.
I a quina hora?
A les 9 de la nit.
Juguem així?
Sí.
Perfecte, estupendo. Maria, tens notícies que a lo millor pues bueno, no seran notícia a tot arreu del món, però que a nosaltres...
Però que ens afecten
així,
més a nosaltres.
I tant, i tant, que ens interessen i tant.
Bé, pues és començar com sempre, no? Inicies dades del Covid, perquè després del primer cap de setmana en el qual el País Valencià es trobava sota tancament perimetral, la província ha sumat 11 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, segons les dades oferides per la Conselleria de Sanitat, una xifra que queda molt llunyana dels més de 400 contagis que es van registrar divendres passat, batent el rècord d'infeccions en el territori castellonenc des de l'inici de la pandèmia. A més, Sanitat ha notificat també 3 noves defuncions en la seva última actualització de dades després del cap de setmana, per la qual cosa la xifra de morts a causa de la Covid aconsegueix les 267 morts des del passat març. En l'actualitat hi ha 117 persones hospitalitzades i 21 pacients a les UCIs. Vos he deixat sense paraules, no? Dir que el hashtag confinamiento domiciliario está tot el matí rondant per Twitter. És hashtag.
Jo considero, imagine i voldria que no se confinaren els col·legis, els sí, instituts, això... els serveis d'ensenyança en general. No m'agradaria per a res.
No, perquè és desfavorir a les classes que a lo millor no tenen tants diners. No tots podem donar una classe per internet des de casa.
I, bueno, i sobretot no el que és la gent més menuda per disciplina d'aprenentatge. És dir, anem a intentar que l'ensenyança no siga la més castigada. Això ho demanaria, per favor, d'una forma que tinguin en compte que no se confinen, que vagin els menuts i els no tan menuts i seguisquen anant als seus centres. Seria una de les coses que jo demanaria. Vosaltres què demanaríeu que no se confinara?
A veure, jo el que també crec que la gent necessita molt és com a mínim tindre una hora per a... Ja no, jo sé que tots no fan deport de com elit, però dir una hora, me'n vaig a caminar fins l'ermita. Això crec que també s'agrairia molt que la gent ho poguera seguir fent.
Establiries el fet de que poguérem eixir a l'aire lliure de forma escalonada, encara que fora, però que tot el món poguérem eixir al carrer, que no tinguera que ser única exclusivament per anar a comprar, no? Jo el fet de practicar algo d'esport.
Jo per a mi el comerç local. Jo crec que el més perjudicat en aquests moments, si es torna a tancar, seria el comerç local, els hostelers. Crec que hem avançat molt, tots estem fent molts esforços. Per exemple, en la meva persona, jo si puc anar a comprar a una tenda menuda, vaig a una tenda menuda, perquè crec que són els que més ho afectaran en aquests moments i són els que majorment donen llocs de treball a les persones.
En aquest cas, el que ens agradaria és que foren activitats essencials el comerç autònom o les empreses més menudes, que no siguin grans i que no només estiguin els grans hipermercats oberts per a que no separar el motor. En el teu
Correcte.
Cas seria això també. Podem fer un escrit i enviar-lo per a que ens facin cas, eh? Perquè nosaltres rebem a moltíssima gent que ens fa peticions.
Si et pareix de seguim parlant, perquè la Diputació de Castelló i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballen en la creació d'un discret únic de gestió de les llistes d'espera quirúrgiques a la província de Castelló per a millorar la salut de la ciutadania, racionalitzant tots els recursos humans i materials existents. Per aconseguir aquest objectiu, resulta fonamental la gestió coordinada dels treballs que realitzen en els 15 quiròfans de l'Hospital General i els 8 de l'Hospital Provincial. Es van reunir ahir la Diputació de Castelló en diverses persones dels àmbits hospitalaris i em pareix una bona proposta que tots els recursos per gestionar aquestes llistes d'esperes es puguen aminorar, no? Diguem, fer més menudes.
Altra de les coses que també no sé hauríem de demanar és que no se confinen les demés enfermetats. És dir, que no s'aparen i que continuen en els seus tractaments.
Ara ens n'anem a Almassora perquè l'Ajuntament ha preparat l'alberg de Santa Quitèria com a espai lliure de coronavirus de cara a la campanya de recollida de cítrics i a l'arribada de temporers. Aquest edifici públic compleix la normativa de seguretat per a poder reservar-lo com a zona d'aïllament en cas de detectar positius per Covid-19 entre treballadors del camp que manquen d'un habitatge en la qual aïllar-se.
Recordem que el primer va ser l'Ajuntament de Vila-real, que va posar al seu abast també el que és l'albergue de la població de Vila-real. Si se suma la d'Almassora, molt bona iniciativa i que siguisquen sumant-se poblacions.
I ens venim així a Vila-real i es comencem amb una nota de premsa de Compromís que sol·licita que la devolució de taxes als socis que es donen de baixa del Servei Municipal d'Esports siga totalment automàtic. O sigui, tu et dones de baixa i que et facin la devolució. Després, el Partit Popular, sabem que ahir vam rebre la visita d'Isabel Bonig i també del president del Partit Popular així a Castelló, Miguel Barrachina, no? I per això el Partit Popular de Vila-real ha reclamat que reobriga el centre de salut del carrer Torrehermosa com a ambulatori d'atenció primària.
Val, però ja ha explicat l'alcalde el projecte que té per a ixe...
Correcte.
Per a ixe centre. I per el que fa a lo de les tasses que demanaven de devolució per aquells mesos que va estar tancat, el que demana Compromís és que siga automàtic i que no tinguin que anar a demanar-lo. I, sin embargo, l'Ajuntament diu que el que ho demani se li tornarà, el que no ho demani pues no se li tornarà.
I, per últim, informar que l'Ajuntament de Vila-real ha liquidat en la nòmina d'octubre els retards de l'increment del 2% acordat pel govern central per als empleats públics, complint d'aquesta manera amb el compromís adquirit amb els funcionaris malgrat les dificultats econòmiques que arrossega la ciutat. Els endarreriments han suposat un desembols de més de 150.000 euros i se sumen a les polítiques de millora salarial de la funció pública.
Clar, però això que se traduís de que en este moment el govern de l'Ajuntament tindrà que assumir un increment salarial del 0,9 i tindrà que fer una reserva de 200.000 euros per a les pròximes nòmines. No és i se desembolsa, sinó que ja tindrà que fer també una reserva de crèdit que en teoria tindria que estar previst per a este nou pressupost que han destinat pel 2021. Hem acabat les notícies
les notícies d'avui.
Fija't, Sanitat habilita l'antiga escola d'infermeria de la Fe de València per a acollir a pacients lleus. Quan ixes de... quan veus aquell monstru que era la Fe i la veus tan tan abandonada, te fa l'efecte de que allò, de que allí ja no n'hi ha ningú. Bueno, pues encara està
en funcionament, diguem.
O d'alguna manera van a donar-li algo de vida per a que puga funcionar. Veurem què és el que se trobarà allà dins, perquè cuidao, allò tant de temps tancat i no sé, per la rehabilitació i tal, que complisca les condicions sanitàries per a poder tornar a portar gent allí, un poc complicat, però. I clar, com no tenia que ser, pues a la UGI ja n'hi ha un brot.
És un lloc que podia passar, no? Molta gent que ve de fora, estudiants que van i venen.
Pues bueno, la UGI ha confirmat un brot de coronavirus en la residència d'estudiants ubicada en el campus, entre els quals afecta se troba un alumne de la institució acadèmica i altres de diversos centres educatius de la província. O sigui que el nostre també té ja un brot. Hemos començat per els col·legis majors i demés, pues bueno, ara la UGI. I Àustria confirma la tesi islamista de l'atac a Viena i eleva 5 els morts. Àustria investiga l'atac amb metralladores al centre de Viena com un acte terrorista de caire islàmica. El ministre d'Interior atribueix l'atac almenys a un terrorista islamista. L'home ha hagut per agents de policia que duia un cinturó d'explosiu fals i que les autoritats han identificat com un simpatitzant del Daesh, l'autonomenat estat islàmic. La policia ha confirmat la mort de 3 civils, 2 homes i una dona, i la del terrorista, a més de 17 persones ferides, 7 d'elles greus. La televisió pública austríaca ha informat poc després de la mort d'una dona més, la qual cosa elevaria 5 les morts. Un dispositiu d'un miler d'agents busca un segon agressor que ha fugit, és a dir, n'hi ha un altre que encara no han trobat. I la policia no descarta que hi hagi més agressors, segons ha declarat el cap de cos de Viena, Gerard Purtz. L'atemptat, el primer que pateix Viena en 35 anys, va començar cap a les 8 de la nit en un carrer del centre on hi ha la principal sinagoga de Viena. Va ser davant d'una sinagoga que estava tancada i també hi ha una zona de bars. Els agressors es van desplaçar des d'aquesta zona cap al centre de la ciutat metrallant indiscriminadament a les persones que hi havien en aquell moment que allí se trobaven. I Ara, en este moment, hi ha un dispositiu de milers d'agents buscant este segon agressor que ha fugit. La policia no descarta que hi hagin més agressors. L'atemptat, el primer que pateix Viana, és trist perquè ens trobem a encontrar pues, en este Daesh que segueix actiu i, a més, amb molta força. També parla, vale, de que 7 policies van usar ahir a la nit les seues armes i un dels agressors va ser neutralitzat a les 8 i 9 hores. Clar, perquè després és que també la policia va eixir pues, provocant inseguretat o utilitzant armes. Ells mateixos han declarat que sí, que efectivament han utilitzat armes. També hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 3.6 amb epicentre a Relleu. Han despertat el veïnat de la Marina, el Comat, l'Alcoià de Vinalopó i fins i tot s'ha sentit a la costera i a la ciutat de València. Ojo, que un terratrèmol en magnitud 3.6 és un terratrèmol on cauen tots els utensilis des de casa.
Correcte, Susana. Es senta més, sí, des de Relleu fins a València també s'ha arribat a sentir. Ha sigut un poc de fort.
No, ha sigut... a més, diuen, es tracta del tercer moviment tel·lúric que és clarament percebut per la població en poc més de 24 hores a la província d'Alacant. Després dels A3, dos amb epicentres a les aigües del Mediterrani enfront de Torrevella. El diumenge passat, a les 8 de la nit, quasi les 9, també van hi haure un 2,6 d'escala Richter i el dilluns a les 4 del matí dos en l'escala Richter 2,5. És a dir, que allò que pensem que els terratrèmols no van nosaltres, en Alicant i quasi fins i tot a València ha arribat i aquest terratrèmol que per lo vist ha sigut prou llamatiu. Després algo que ha publicat el diario.es és que la Fiscalia del Suprem assumeix la investigació de qui? Pues dels reis emèrits. I dona compte, curiós, el titular, dels reis emèrits i altres familiars per l'ús de targetes opaques. No diuen quins altres familiars són. Ha sigut la Fiscalia General qui aguarda el passat 29 d'octubre unes pesquises internes per investigar una possible fuga d'informació en el marc de les diligències. Esto va de reixos, esta notícia traurà cola i a sí. Més jo no sé si hauran de donar comptes els actuals reixos d'Espanya, però els emèrits ja se l'està demanant comptes. Hem acabat les notícies d'avui.
Sí, jo crec que avui ha sigut
teniu algun comentari sobre el que s'investiga reixos emèrits o sobre el terratrèmol o sobre l'atemptat?
No, a mi m'agradaria que de l'última notícia que has dit pues que és com una altra volta, no? Una altra més i que s'investigui tot.
Qui la fa té que donar comptes. Igual qui siga, si algú fa algo que està fora del marc de la llei, té que donar comptes. Del terratrèmol és algo que no es podem anar, ens ha tocat dir avant, i de l'atemptat, pues...
Que igual n'hi ha que començar a pensar la Unió Europea les relacions en alguns països com deuen de ser d'així a un futur no molt llunyà.
Bueno, aquesta reflexió ens quedem, ens anem a unes pautetes de publicitat, a unes cunyes de publicitat i anem a rebre el nostre primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
I ara sí, anem a altra volta, com cada dia anem fent durant esta setmana Europesa del Mar. Anem a parlar d'eixa ruta, d'eixa edició de ruta gastronòmica de la Carabassa. Recordem que és la primera ruta. I anem a parlar en un dels altres restaurants que formen part d'esta ruta, l'Olivo Tapas Bar. Per això tenim el seu gerent, a José Luis Jimeno. Bon dia, José Luis.
Bon dia.
José Luis, ¿qué podem degustar en el Olivo Tapas Bar?
Doncs bueno, nosaltres hem preparat un menú de degustació tancat en el que es comencem amb una espècie de unes croquetetes que són de carabassa i parmesà i amb pinyons. Uh-huh. I acompanyades d'uns formatges de catí i mermelada de carabassa. ¿Vale? Això és els entrants que fem, que elaborem. Després tenim una cremeta de carabassa ligera, ¿vale? Que va acompanyada d'unes gambetes de l'ajillo i un toque de cúrcuma. És un poc el nivell més especial. Un guiso tradicional de vedella, amb carabassa i es voleix de temporal, voleix fresc de temporal, com rovellons, llànegues i boletos. I després, per acabar, tenim un dolç de carabassa, que és una carabassa al forn, pel qual, amb un poc de sucre, he acompanyat d'uns gelats de moset i unes armenes tostades i una garrapinyà, unes pipes de carabassa garrapinyetes. Això és el nostre menú que fem.
I a on podem anar a degustar este menú especial? A on està l'Olivo Tapas Bar?
L'Olivo Tapas Bar està en Orpesa, està en l'avinguda principal d'entrar a Orpesa, en l'avinguda de la Plana, en el número 24, és un xicotet local. La nostra especialització són les tapes, però bueno, hem volgut col·laborar amb l'Ajuntament en aquesta ruta amb un menú de degustació.
Uh-huh. I podem anar a disfrutar d'aquest menú quins dies i quines hores?
Sí, el menú nosaltres, aquest menú tancat, el fem el dijous, divendres i dissabte, prèvia reserva. Val? L'horari és a partir de l'horari de migdia, des de la 1:30 fins a les 3:15, 3:30.
Para hacer la reserva previa, se tiene que cridar a un teléfono.
Sí.
Vale.
El teléfono de reserva es el 658-5-8-6-9-1. Es el nuestro teléfono de reserva de aquí del local.
¿Vostès tenen terrassa en el local?
Sí, tenim una terrassa més ampla que el local interior, és la terrassa, sí. De veres que és el que ens va evitar fins ara, que no ens vam evitar. El local dins és molt menú, per això demanem que la reserva per al menú de carabassa sigui prèvia, a part de preparar els plats suficients per donar a tot el món, el local és molt menú i en les restriccions que n'hi ha ara, més encara. Nosaltres necessitem saber amb antelació la gent que vingui a vindre.
Uh-huh. Del que ens ha parlat del menú, de lo que vostè mos ha anat dient,
sí.
De què se sent especialment satisfet?
Tots els plats estan mal que ho digui jo, però estan molt ben elaborats, però especialment el guiso de vedella amb bolets i carabassa és espectacular. El sabor, els productes de temporada, productes frescs, les carabasses que utilitzem, nos proveïs un pagès d'ací, és d'agricultura ecològica, són molt bones. El guiso, a mi especialment, és el que més m'agrada.
També se parlava que s'estan elaborant en menús de quilòmetre zero. És per això que vostè també ha volgut col·laborar en aquesta iniciativa?
Exacte. El nostre local, ja des de fa molts anys, estem intentant que la carta, pràcticament el 80% dels productes que utilitzem siguin de quilòmetre zero o de cercania. Així de la província, de la localitat, de la comarca, en fi, intentem que tots els productes siguin el més prou possible. Jo crec que és l'agricultura sostenible és possible. Tenim molt bona agricultura aquí per la zona, Nortesa, Torreblanca, Benicarló, en fi, per comprar productes frescos. Tenim la mar de les nostres longes, tenim també a l'interior amb ramaderia per a tindre productes d'aquí de la província, i bueno, i l'elaboració de formatges, en fi. Jo crec que sí, que és importantíssim que tots intentem utilitzar com més productes de cercania, de quilòmetre zero, no? Millor.
José Luis Jimeno, moltes gràcies, gerent del restaurant El Olivo Tapes Bar. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres, gràcies. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
I had it in my head.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
I avui, com cada dimarts, tenim així amb nosaltres a Santi.
Y ahora está con nosotros la Unión, en este caso su representante Carles Peris, que es el secretario de la Comunidad Valenciana y responsable de Cítricos Nacional. Buenos días, Carles.
Buenos días.
Mire, cuando esta mañana nos hemos puesto a hablar sobre los temas que íbamos a abordar hoy, a mí me ha parecido muy interesante que se pueda revisar el acuerdo con Sudáfrica.
Sí, es algo muy interesante, sobre todo para los citricultores españoles. En este momento, hace 5 años que entró en vigor este acuerdo, que todos sabemos que ha perjudicado mucho a los intereses del sector citrícola español. Por lo tanto, se abre la ventana y la última oportunidad de pedir una revisión de este acuerdo, porque se tiene que hacer durante el último año. Entonces, la Unió de Llauradors, hemos elaborado un extenso informe que hemos presentado a través de la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez Piñero en Bruselas, y lo hemos presentado en el Ministerio para que el Ministerio decida si acoge también el informe y lo defiende en Bruselas. Un informe muy extenso que contempla, pues, desde digamos, toda la revisión de este acuerdo en temas comerciales, pero también en temas fitosanitarios, porque es muy importante que entienda la Comisión que igual en comercialmente hay momentos que ha perjudicado muchísimo a los intereses españoles y ha desestabilizado los cítricos españoles, pero también nos ha perjudicado mucho en la introducción de nuevas plagas. Por lo tanto, es algo que hemos valorado. Y al final hemos conseguido hacer un informe realmente, yo pienso que muy bueno, ¿no? Y que vamos a intentar sacar algún fruto de este informe, y que la revisión, pues al final sabemos que no vamos a parar el acuerdo, porque ya su firma ya contemplaba que era sine die, o sea, el acuerdo va a seguir, pero sí intentar poner mecanismos de reciprocidad y equilibrio dentro de este acuerdo.
Claro, a la hora de firmar el acuerdo, ustedes verán lo que han ido sufriendo durante estos 5 años por ese acuerdo que se firmó entonces, y podrán incluir cosas para proteger lo que es el cítrico, en este caso es usted el que representa, delante de lo problema, por ejemplo, como el del cotonet. Porque claro, yo le digo que qué casualidad que ahora puedan ustedes, que se les abra esta ventana después de la contestación del ministro de que no podían utilizar el metil, ¿no?
Sí, al final nosotros tenemos que intentar luchar para que otras citriculturas tengan las formas de producción que utilizamos los productores europeos en el uso de pesticidas, por ejemplo, porque a nosotros al final estas plagas que nos están introduciendo, justamente el cotonet que estamos hablando, vino de Sudáfrica, nos está provocando pérdidas de producto porque no es comercial, y un aumento de coste de producción, cuando ellos en estos momentos pueden utilizar productos como, por ejemplo, el metilclorgrifos, que sería una parte de la solución a poder abordar el tratamiento de esta plaga, y ahora no lo disponemos, y encima es algo que te ha venido de este país por no tener protocolos de importación rigurosos y seguros. Por lo tanto, esto es lo que intentamos aportar, ¿no?, a la Comisión, para que actúe, para que ponga protocolos de importación más rigurosos, más estrictos, más seguros, para que las formas de producción en estos países, si quieren venir al bloque europeo, sean las mismas formas de producción europea, porque son las más estrictas a nivel mundial, y Europa se tiene que preocupar también de sus consumidores y de todo aquel producto que venga de fuera, y no solo preocuparse de lo que se produce dentro de sus fronteras. Por lo tanto, la línea de trabajo que estamos utilizando es esta. Y luego otra línea que hemos integrado dentro del informe es que en momentos que nosotros no somos deficitarios de cítricos, que debido al impacto ambiental que supone traer un cítrico de muy lejos, de Sudáfrica o de cualquier otro país, en este caso Sudáfrica, pues estamos hablando de la revisión de este acuerdo, pues hemos hecho también una valoración del impacto de CO2 que supone que venga un cítrico de Sudáfrica en momentos que aquí no somos deficitarios. Si somos deficitarios, por ejemplo, en los meses de verano, está bien que el comercio actúe y que haya una relación comercial normal, siempre y cuando se asegura dentro de esos protocolos de importación de cítricos, para que no entren plagas. Yo creo que podemos mejorar muchas cosas dentro de Europa si al final la Comisión entiende de que tienen que hacer acuerdos, pues, con reciprocidad y equilibrio. Yo pienso que son las dos palabras adecuadas en este momento, y al final, siempre que vamos a Europa, ellos nos dicen que necesitan información, documentación, pues en este caso ahí la tendrán, porque hemos hecho un extenso trabajo y esperemos que saquemos fruto, ¿no?
En este caso, delante de la negativa del ministro, porque dice que la Comunidad Europea no permite este pesticida, ustedes se cogen a la línea, en este caso, que sigue la Comunidad Europea, y es entrar dentro de un marco ecológico cada vez más en la agricultura, y hacen argumentos de peso para que puedan entender que ustedes no quieren ningún daño para la agricultura, sino lo que quieren es poder trabajar en las mismas condiciones que dejan trabajar en este momento al producto que viene de Sudáfrica.
Efectivamente, queremos las mismas reglas del juego para todas las producciones mundiales de cítricos. Yo creo que al final es el camino de futuro. O van, o bien más restrictivas como las nuestras, o con más laxitud como a las de otros. Pero no puede ser que solo los productores españoles y europeos sean los que estén trabajando bajo unas normas muy estrictas, que nos supone un aumento de coste muy elevado y nos hace perder competitividad en el mercado, porque no podemos llegar a vender tan barato como estos países. Por lo tanto, el futuro pasa por ahí, por sostenibilidad y una calidad de cara al consumidor. Eso es lo que nos está marcando la política europea, pero hay que entender que esa política europea no se puede desarrollar por parte de los productores europeos si no nos dan mecanismos de equilibrio frente a otras citriculturas de otros países.
Y sobre todo no se fijan, por ejemplo, en lo que usted antes hablaba, y es cuando exportan este producto la cantidad de CO2. Es decir, si vamos hacia un planeta más ecológico, más sostenible, tengamos en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta.
Efectivamente, no podemos estar lanzando el mensaje de una emergencia climática y en un momento que no eres deficitario produciendo cítricos, arreglo al consumo, que te venga de la otra punta del mundo y que estén compitiendo con nosotros. Esto no tiene ningún sentido. O bien tenemos un discurso o bien tenemos otro. Es algo de sentido común y que toda la gente que nos está escuchando entiende fácilmente.
Es un buen argumento a la hora de que valoren que, bueno, pues que en este caso vamos a hacer las cosas bien, pero vamos a hacerlas todas bien. Algo que también me ha llamado la atención es hacer del cítrico un producto sensible.
Sí, efectivamente, es algo imprescindible hoy en día, porque delante de cualquier acuerdo o negociación con un país tercero que quiera firmar un acuerdo con la Unión Europea, si nosotros conseguimos que el cítrico sea un producto sensible, como otros productos europeos que ya son sensibles.
Como por ejemplo, un producto sensible.
El arroz, por ejemplo, es un producto sensible dentro de la Unión Europea.
¿Cuándo llegamos a tener, cuándo se llega a dar esta denominación? Es decir, ¿cuándo un producto es sensible?
Hay muchas características por el cual te pueden decir que un producto es sensible, pero la esencial es el impacto económico de desestabilización de un sector como consecuencia de la firma del acuerdo. Es un poquito. Va ligado también a las cláusulas de salvaguarda.
Claro.
Pero producto sensible va más allá, porque ya no tienes que pedir tú la cláusula de salvaguarda a posteriori, sino que en la negociación, si tú eres un producto sensible, ya entran mecanismos de reciprocidad, de equilibrio, de protección de ese elemento, ¿no? De ese producto, porque entiende la Comisión que ese acuerdo tiene que proteger a un sector esencial. Y nosotros pensamos que el cítrico es un sector esencial, el europeo. ¿Y por qué lo pensamos y entendemos que es así? Porque somos los máximos exportadores o suministradores de fruta en fresco a nivel mundial. Si a nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos entrara la, que ya hemos hablado alguna vez, el HLV, que es la peor enfermedad que hay en los cítricos, desestabilizaría muchísimo el suministro en fresco, porque al final no podríamos mantener ese suministro, nos teníamos que cambiar a lo mejor a citriculturas de hacer frutas para zumos y otro tipo,
sí,
de industria.
Como ocurrió en Florida.
Como ocurrió en Florida, como está ocurriendo en Brasil, que son especialistas en hacer zumo porque no pueden hacer, como consecuencia de las plagas y enfermedades que tienen, una fruta de calidad en fresco. Si nosotros estamos suministrando el mercado europeo de fruta en fresco con esa calidad y sostenibilidad que estamos hablando, esto nos podría provocar una desestabilización, ¿no?, del suministro en fresco, si al final la Comisión no entiende que tiene que ser un producto sensible dentro de la Unión Europea, porque somos los únicos que estamos suministrando este producto, nosotros y algún país mediterráneo europeo también, pero en cantidades mucho menores, porque Italia produce cítricos, pero consume mucho cítrico ellos mismos, el mercado interior. Grecia produce muy poco, Francia lo poco que produce en Córcega es consumo también interior, y Portugal también produce pocos cítricos. Entonces nosotros somos fundamentales, ¿no?, en ese suministro en fresco, y la línea del trabajo de proteger y pedir que el producto sea sensible va también en esta línea, en el informe que hemos elaborado, para que al final pues nos integren, ¿no? Nos facilitaría mucho las cosas de cara al futuro.
Fíjese que yo estoy muy contenta porque esta mañana usted ha traído posibles soluciones. Repasar el acuerdo con Sudáfrica, que está cumpliéndose, y además incluir lo cítrico como producto sensible. En este momento es cuando uno ve salidas a esta incertidumbre que tenemos después de que el viernes tuviéramos la contestación del ministro, argumentamos cosas con el suficiente peso para que se nos tenga en cuenta. Otra cosa que le quería preguntar, ¿cómo va la recolección?
En estos momentos vamos a buen ritmo, vamos bastante anticipados en cuanto a la recolección porque la moderación vino previa, por lo tanto la demanda no está mal, está funcionando bastante bien, pero hay un pero, ¿no? Mejor dicho, ahí en este inicio de campaña, que es un poquito los calibres que se han quedado un poquito bajos, sobre todo en la primera parte de campaña, en las variedades Navelina y Clemenules, que son las de mayor tonelaje, se han quedado un poquito los calibres ajustados y hay alguna dificultad más en sacar estos calibres al mercado. Veremos cómo cuando pegamos el primer pase con calibres más grandes, que hayamos exportado ya estos calibres, veremos cómo reacciona el mercado y si continúa demandando, ¿no?, cítricos, aunque sean de un menor calibre, que son igual de buenos, porque muchas veces los calibres grandes no son los mejores organolépticamente ni en contenido de zumo. Los calibres más pequeños suelen tener mejor contenido de zumo y organolépticamente están mejor. Por lo tanto, esperemos que haya un tirón, ¿no?, del mercado, dando que la producción al final no va a ser lo estimada, porque hemos tenido una pérdida de producción por el tema de plagas, cotonet, están saliendo pocos aprovechamientos en almacén, que está saliendo algo más de araña y está saliendo algo más de trip, también, que son dos plagas más cotidianas, pero que están afectando también este año más de lo normal. Entonces tenemos menos aprovechamiento de fruta comercial y esto hará que al final la exportación y el tonelaje de aforo previsto no sea tan alto como esperábamos. Por poner un ejemplo, en Clemenules, en Castellón, estábamos hablando aproximadamente de que habría un 35% más de producción y al final, después de que se acabe la campaña, posiblemente estemos entre un 8 o un 10% más de producción comercial que el año anterior, que fue muy bajita. Todo el resto va a ser fruta que no se va a aprovechar por diversos motivos.
En este caso, la que no se va a aprovechar es la que está afectada por el cotonet y la que se ha quedado baja de calibre.
Exacto.
Y la que se ha quedado baja de calibre es por la falta de lluvia, por lo visto, ¿no?
Sí, lleva muchos meses sin llover, hay mucha producción y entonces el árbol no puede llevar a todas las unidades que tiene a un calibre óptimo para la comercialización.
En este caso, las próximas lluvias que se esperan serán beneficiosas para el aumento de calibre.
Las próximas lluvias serán positivas. Si no llueve muchos días, llueve 2-3 días, serán positivas para el aumento de calibre. Posiblemente en algunas variedades, como las navelinas, las clemenules, lleguemos tarde, porque ya estamos en plena campaña y el calibre que puedan alcanzar puede ser mínimo, pero sí que va a ser muy positivo para la segunda parte de campaña a partir del mes de diciembre, que tenemos menos producción, la producción está más equilibrada, los calibres ya van mejor y esto le puede dar un empujón para empezar una campaña a partir de diciembre muy positiva. La lástima es que el tirón de demanda y de consumo como consecuencia del COVID, la falta de calibre nos va a dificultar un poco cubrir hasta diciembre, vamos, con más optimismo, ¿no? Ese optimismo que empezábamos más la campaña, pues ahora vemos que se ha apagado un poco, porque habrá fruta que aún no sabemos si va a salir al mercado o no, si el mercado no demanda unos calibres un poquito más bajos de lo que está demandando en este momento.
¿Qué precio se está pagando en este momento al agricultor por cada kilo de, en este caso es la clemenules, la navelina, que es la que está saliendo?
Ahora hay una horquilla entre 0,24 y 0,33 céntimos, depende de la calidad.
¿Cuándo se supone que un agricultor no está perdiendo en la venta? Es decir,
a partir de 21 céntimos, 22 céntimos, podríamos decir que no se pierde dinero de cultivar, que son más o menos los costes de producción que pueda tener una clemenules o una navelina. También depende de las zonas. Hay zonas productoras, que son parcelas, extensiones mucho más grandes, más mecanizadas que la zona de la Comunidad Valenciana, y a lo mejor pueden tener un coste de producción algo inferior, ¿no? Pues 4 o 5 céntimos inferior al coste de producción que hay en estos momentos.
Pero en este
también
momento
tenemos un hándicap, que cada vez nos cuesta más producir por el tema de las plagas. Al final esto, y tenemos más pérdidas, ¿no? Menos aprovechamiento de fruta comercial. vemos que todos los años estamos creciendo, ¿no?, un poquito en ese sentido, porque al final las plagas nos condicionan mucho el tener menos unidades de fruta comercial.
En este momento actual, por eso hablaba, le preguntaba a usted, usted dice que a partir de 0,24 ya no está perdiendo el agricultor en relación al tratamiento que tenía que tener cada parcela para sus plagas y demás, en el momento actual, no hablemos del futuro. Pero claro, si baja en tonelaje...
Sí, difícilmente. Si el aprovechamiento es bajo, esta campaña que tenemos un buen aforo, el aprovechamiento está siendo inferior a lo que pensábamos, pues si estamos alrededor de un 8, un 10% más de tonelaje que el año pasado, que no teníamos prácticamente fruta, pues difícilmente nuestros productores hasta el mes de diciembre van a poder ganar dinero. Con sus navelinas, con sus clemenules, no van a poder ganar dinero. Van a tener que esperar a la segunda parte de campaña, como el año pasado, con variedades más tardías, que sí que tienen una producción razonable y los precios se mantuvieron bien, y esperamos que este año también se mantengan bien, porque la demanda pues está un poquito pujante y la fruta está muy equilibrada y para servir a los mercados tradicionales está muy ajustada, por lo tanto se mantendrían los precios. Pero claro, el productor que tenga variedades de la primera parte de campaña, y son la gran mayoría, porque son las dos en España, las dos variedades con diferencia que más producimos son navelinas y clemenules, 25.000 hectáreas aproximadas de cada una. O sea, es el peso específico de generar economía, puestos de trabajo y número de exportaciones, ¿no? Lo que desgraciadamente son dos variedades que al productor no le están generando un beneficio, porque si nosotros miramos la pujanza de la exportación agroalimentaria y de los cítricos, todos los años o mantenemos o hasta incluso somos capaces de exportar más, pero por desgracia el productor es al que no le llega, digamos, toda la cadena de valor, es al que menos le llega. Claro. Sobre todo en estas dos variedades. Hay variedades que están funcionando bastante mejor y que sí que el productor pues está apostando por ellas y está intentando darle una salida, ¿no? Una visión más de futuro para poder mantener los campos cítricos. Pero claro, cambiar o bajar los volúmenes de 25.000 hectáreas que hay en España de las dos variedades, pues no es fácil y necesita y requiere un tiempo. Sí, ahora yo pienso que el futuro pasa por ordenar un poquito mejor esta parte de la campaña también, para no tener tanta dificultad por parte de los productores en estas variedades.
Esto es lo que yo le quería preguntar. Desde la Unión de Llevadores, ¿ustedes estudian la posibilidad de tener un apoyo para en este caso, los que tienen estas dos variedades, los que pueden poner en el mercado estas dos variedades? ¿Ustedes estudian algún tipo de ayuda para ellos?
Ayudas es complicado obtener en estos momentos. Sí que hay mecanismos, por ejemplo, que a través de las OPAs, de las cooperativas, hay ayudas europeas de reconversión, ¿no?
Si no para esta campaña, para futuras campañas, dado que no se solucionará, por ejemplo, esta plaga del cotonet, posiblemente la próxima campaña la vamos a sufrir. Si esto está contemplado para que ellos, para paliar un poco estos efectos que tienen contra estas variedades.
Sí, yo lo que diría es que están los mecanismos de los fondos operativos, que son subvenciones al 50% de reconversión, que el agricultor debería de planteárselo y empezar a reconvertir parte de esa producción. No todo, es simplemente ordenar a lo mejor un 20-25% de quitar producción de clemenules y navelina, o bien alguna variedad que venga un poquito antes de la clemenules, o bien variedades que vengan más tardías, porque es donde tenemos los huecos, ¿no? Y podemos estirar más las campañas para cubrir los costes de explotación también del almacén. Entonces yo creo que esto es positivo. No tenemos que centrarnos, o sea, nos tenemos que centrar en la defensa de dos variedades que tienen muchísima calidad y que tienen un prestigio en el mercado, pero con mucha ordenación, porque si al final no somos capaces de ordenarlas, estamos viendo que los productores llevamos 40 años sin tener un precio digno de clemenules y automáticamente se termina una clemenules, y por poner un ejemplo, cualquier variedad que venga, una clemenvilla, una hernandina, que son variedades que son mucho más flojas organolépticamente en condiciones de pelado y varias circunstancias, tienen 10 y 15 céntimos más caras que la clemenules. Entonces, claro, el agricultor tiene que empezar a pensar en una estrategia, no tanto en el corazón, sino más una estrategia económica, ¿no? De ganar dinero. Nosotros producimos cítricos para ganar dinero también. Y tenemos que ser capaces de ver que llevamos 40 años sin ganar o tener un precio digno en la Clemenules, y por lo tanto, si la ordenamos, nos va mucho mejor a todos. Y el ejemplo está en la campaña pasada. La campaña pasada tuvimos poca producción y funcionó muy bien los precios prácticamente durante toda la campaña. Entonces, claro, esto a mí me hace mucho que pensar y hago la reflexión. Sé que es una reflexión dura porque, sobre todo en Castellón, la gente aprecia mucho la Clemenules, pero hay que empezar a hacerla. Y la gente joven tiene que empezar a incorporarse en el campo con un mensaje diferente al mensaje de toda la vida de hacer siempre lo mismo, ¿no? Mm. Tenemos que empezar a cambiar porque hay posibilidades de cambiar y hay posibilidades de mantener el sector citrícola, que genera mucha economía y empleo.
Carles Pérez, secretario de la Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana y también responsable de Cítricos Nacional, muchas gracias por haber venido y habernos aclarado estas cuestiones que yo creo que nos van a hacer reflexionar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Bueno, sol és la una i nou minutets. Fa una estoneta, molt poc, Puig ha anunciat que amplia el confinament perimetral una setmana més. L'ampliació serà a partir de divendres i dins del marc de les mesures que se van adoptar divendres passat per a frenar la pandèmia del coronavirus. Tot això se segueix mostrant contrari al confinament domiciliari. Considera que de moment en el confinament perimetral una altra setmana podrem anar parant este col·lapso que n'hi ha als hospitals. Tot i això, dit això, anem a passar a un... Avui ens ha arribat un comunicat del CESIFS on ens diu que se demana a tots els ajuntaments que s'adopten mesures urgents contra el Covid-19 i que s'impulsa el teletreball. Per a que ens expliqui un poc el que se demana als ajuntaments, tenim en nosaltres a José Alfonso Fenollosa. Ell és vicepresident d'Administració Local de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, Alfonso. José Alfonso.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se pide que los ayuntamientos adopten medidas urgentes porque, por lo visto, hay ayuntamientos que aún no han adoptado medidas para el teletrabajo, ¿no?
Bueno, como tú te estaba oyendo en tu programa y has comentado que no se quiere llegar a un confinamiento total, ¿vale?, en los domicilios de las personas. Uh-huh. Pues lo mismo ocurre con el tema en los ayuntamientos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se tomen ya las medidas, ¿vale?, adecuadas para conciliar la protección de los propios trabajadores municipales, ¿vale?, con el servicio que deben de prestar los ayuntamientos a la ciudad, de forma que no se llegue a haber un contagio masivo que produzca la paralización de los servicios públicos, ¿vale? Entonces, buscamos una convocatoria urgente de los comités de seguridad y salud de la Mesa General de Negociación para que se marquen unos parámetros y una negociación que sea suficientemente flexible para poder adecuarse a la situación de cada momento. En un momento será teletrabajo, pero a lo mejor no tiene por qué teletrabajar todas las personas, sino un grupo reducido, de forma que siempre se hayan grupos estanco o burbuja, como con el tema de los colegios, para que se pueda seguir dando el servicio a los ciudadanos.
En este caso, ¿tenemos ayuntamientos en la Comunidad Valenciana que aún no han adoptado estas medidas?
Pues sí, desgraciadamente sí, porque esto tenemos que recordar que el propio Real Decreto que declara el estado de alarma, en su artículo 12 es el que dice que son las administraciones las que deben de tomar esas medidas. Bueno, pues hay algunos ayuntamientos porque o bien su ayuntamiento no llega o no tienen suficiente personal o los casos de coronavirus estaban muy controlados, pues no se habían tomado esas medidas, ha habido una especie de relajación. Entonces, uh-huh, nosotros lo que queremos es, oiga, mire, vamos a empezar a tomar medidas, vamos a hacer un protocolo. Si seguimos como estamos, funcionamos bien. ¿Qué pasa si hay aumento? ¿Qué pasa si hay aumento de contagio en la población? ¿Y si es entre los propios trabajadores? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué medidas debemos de tomar? ¿Vale? Por eso estamos pidiendo. Hay ayuntamientos grandes como el Ayuntamiento de Valencia que ha cambiado ahora mismo y ha pasado a una fase superior en la que se ha incrementado el teletrabajo, ¿vale? No confundir con el teletrabajo que se aprobó en las empresas y demás, sino como una medida de precaución para evitar contagios por el COVID.
¿Estaríamos hablando de ayuntamientos de poblaciones pequeñas las que no están en este momento dentro de esta línea o hay también ayuntamientos no tan pequeños que no están en la línea que se les está pidiendo?
Bueno, pues hay de todo, ¿vale? Cuando nosotros hacemos esta queja es porque nos llegan incluso algún ayuntamiento que ha tenido contagio de algún concejal o de algún empleado municipal y los compañeros no sabían a quién se tenían que dirigir. O incluso el Comité de Salud Laboral lo remitía a la mutua directamente. Todavía no se había hecho un protocolo lo suficientemente amplio. Uh-huh. Pensamos que esta segunda ola les ha pillado cuando igual se pensaban que no iba a venir. Entonces, bueno, pues lo estamos pidiendo para que se tomen las medidas.
En este caso, José Alfonso Fenollosa, estaremos pendientes de si estas mesas, como ustedes dicen, se convocan y llegan al final a decidir estas medidas que tienen que poner. Muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.
¿Qué hay después de la muerte?
Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Vale, avui, com cada dimarts, tenim així amb nosaltres a Santi Cortés, i abans d'entrar li deia, no et fa falta presentació quasi, perquè com ves tots els dimarts, pues, ja et coneixen, eres com de casa ja.
Almenys en esta ràdio, suposo que molta gent em coneixerà ja, sí.
Això esperem. Avui em traus un tema que quan he vist les fulles has començat a riure'm, no? Perquè clar... Aneu a parlar de la rivalitat entre Villarreal i Borriana i jo com em pilla al mig, que sóc de les Alqueries, puc riure a gust de tot això.
Sí, hi havia un programa, crec que la televisió autonòmica, que s'anomenava El Poble del Costat, sí. I, no, i al final havien com de fer una miqueta les paus i això, però vaja, la nostra rivalitat mítica jo crec que és amb Borriana.
Sí, sí, sí.
I n'hi ha coses dels borrianencs que així sempre s'han dit, sempre se'ls ha criticat així al poble, eh? Jo dic... No, no els estic criticant jo, estic dient el que se sent, perquè quede clar. Doncs sempre es diu que són molt fanfarrons, que van a tallar-se el mony a València, que es compraven els cotxes a B, ara han canviat les matrícules, però abans que es compraven a Burgos, perquè així ficaven la bu de Borriana, no? Així que, bé, després està també el malnom, que després parlarem, que està entre el que sempre se dia porcs o sardos. Sardos en la E oberta, que després parlarem una miqueta de l'origen. Diuen que moltes d'aquestes rivalitats van néixer en temps de Jaume I, perquè ell va ser el que va fer el repartiment de les aigües, que li pertocava a cada poble, etc. I quan alguna cosa no quedava clara o la consideraven injusta, és on naixien les rivalitats.
Clar, perquè, o sigui, jo el que tenia entès, o sigui, des del principi estava abans, diguem, Borriana, no? I després Vila-real dels Infants, que va néixer perquè va crear Jaume I i Sevilla pels seus fills, no? Diguem.
Mm-hmm. Sí, bé, el cognom dels Infants ja fa temps que es va llevar, mm-hmm. perquè no és que siga molt històric, però rimava, no? Guapos i elegantes o borratxos i mangantes, no? Aquell cognom que ficaven a moltes ciutats, que també ficaven del Cid i coses així. I ells a nosaltres crec que ens anomenaven borratxos. Jo sempre he sentit que el malnom de borratxos és perquè així, abans que s'estenguera el cultiu dels tarongers, doncs hi havia moltes vinyes, i que d'ahir probablement vindria afegit a la rivalitat que evidentment tenim amb els nostres veïns, i d'ahir vindria ese malnom i el de molts altres pobles també.
Sí, t'has oblidat lo de que se n'anaven a València a tallar-se la barba, eh?
La barba o jo he dit el moño, però sí, la barba també.
També, la barba també. Pues sí, anem a parlar un poquet d'estos malnoms dels pobles de Castelló també, perquè hi ha molts divertits, eh?
Sí, abans m'havies dit tu que alqueries els anomenen, que això no el tenia jo.
Cabileños. Sempre mos han dit cabileños, els alqueriers.
Sí. Doncs a Betxí, culrojos o pelrojos.
Sí. No, a més, he de dir que a Betxí, si tu vas, hi ha molta gent pelroja. O sigui, molta gent. És molt curiós, eh?
És possible que hi haguera un pare comú d'aquests ancestrals sí. i tot Betxí i vés a saber, o el metge, o el retor, o no sé. Podríem seguir, no? Castelló, ja saps, és molt conegut. Orelluts.
Correcte.
I suposa que una miqueta per antonomàcia, no? Anules genolluts. Orelluts a Castelló, anules genolluts. A Vila-real ja ho he dit, no? El de borratxos, però també n'hi ha un malnom que sona per ahir, el d'estalviadors.
Sí, també. He de dir que també. Teniu esa fama.
Alguna okay. cosa a veure, ho van comentar un programa allà, que a Vila-real també antigament, i Sánchez Guarner, en el llibre que us he portat avui, del que eixen moltes d'aquestes coses, els pobles valencians parlen uns dels altres, parlava de Vila-real, Vila-quinzet. Vaig mirar d'on venia això exactament, i és que els reals, que és una moneda que s'origina al segle XIV-XV, una moneda espanyola, així, en aquesta zona se li diuen quinzets. I aleshores Vila-quinzet era com una manera de dir Vila-real, perquè era el nom de la mateixa moneda, però a castellà.
Correcte.
Però això suposa que venia d'ahir. Bé, Almassora...
Caragols.
Caragoleros. No sé si és que ficàvem molts caragols a la
no
paella.
No s'ho poden negar. Jo que conec molts almassorins és que mengen caragols a tot hora. O
sí.
sigui, no t'ho pots creure, dona igual que siga estiu. Tenen una passió pels caragols. O sigui,
sí, antigament era típic els aplecs estos de caragols que... Així a Vila-real també som típics, però deu ser que a Almassora més. No ho sé, ja dic, molts d'estos malnoms realment no acabe de saber l'origen. La sí. Vilavella.
Sí.
Llegañosos. Ah, i este, que no sé si és que dormen més o menys o per què. A la Vall d'Uixó, Pardals.
Correcte.
Que això sí que jo tinc amics de la Vall d'Uixó i Pardal, vull dir, ho diuen bastant sovint.
Sí,
I
no?
I Pardal...
Ah, és, a lo millor... No ho havia escoltat mai. Això sí que no, lo de la Vall d'Uixó, o sigui, lo de Pardal. Sí que sabia el nom, però sí que no he sentit mai a un de la Vall dir lo de Pardal. Però, clar, és que són coses que se van sentint i que,
sí.
i que vas, no? Que se van recollint, diguem, pel pas del temps. A l'Alcora, gelats.
Gelats. Igual que com ja està una miqueta més amunt, fa
sí.
més fresqueta,
sí.
i d'ahir pot ser. I a Llucena, raboses... Igual n'hi havia ahir, perquè Llucena ja està molt més amunt.
Correcte.
És l'últim poble valenciano parlant en aquesta direcció.
Mm.
Costur Tarugos, Alfondeguilla, bellotes i maulets. A Vilafamés, culrojos.
Ui, és molt paregut. És el mateix, diguem, que a Betxí, no?
Sí, es repetís. Sí, és un mal nom que és veritat. Es repetís.
Que es repetís. Uh-huh. Mm.
Bernicarló, caduferos. Vinaròs, borregos. Peníscola, moros. Figueroles, no Figueres, Figueres està a Girona. Figueroles, que estan en Cavallucena.
Correcte.
Escaldassans.
Este m'agrà, de dir,
Les Useres a Papuig. I, en fi, jo crec que en trobaríem molts més de malnoms, però és curiós que tots els pobles hem de tindre un.
T'ha saltat el de Borriana, de dir-te.
Sí, el de Borriana.
T'ha saltat. I té un entrecomillat que diu mai porcs, sempre cerdos.
Sí, perquè, bé, jo vaig llegir que l'origen real d'este mal nom era la relació entre la Sardenya, perquè abans nosaltres formàvem part de la corona aragonesa i estava, no sé, Sardenya, Sicília, Nàpols, crec, tot estava sota el control, el regne d'Aragó. I que devia haver algun tipus d'intercanvi de famílies d'ací de Borriana que anaren cap allà o d'allà cap ací. Que realment l'origen no seria el de porc, sinó que seria el de Sard. I de Sard, Sardo, Sard de Sardenya. I ahí hi ha algun autor que fins i tot dona una llista bastant extensa de cognoms, que seria molt avorrit entrar ara a dir-los tots, no? Febrer, Fèlix, Ferrer... que es veu que troba allà a l'illa de Sardenya i que troba també a Borriana. I és una de les teories del malnom de Borriana, aquesta. Tu tenies una altra, crec. No sé.
Sí, era que es venien porcs a lo que era el riu, sí. Lo que és el riu d'ara, pues que allí es venien porcs.
Sí.
I que d'ahí venia el nom. Però, clar, a lo millor l'Instagram més el que tu has dit.
A vegades aquestes coses van com superposant-se i van fent un solatge. Vull dir que igual són les dues coses, la causa.
Sí, clar, que pot ser com una fusió, no?
Sí.
Lo bo és que quan tu li dius a algú de Borriana que és un cerdo i te diu hasta el rabet és bo. Sempre t'ho diuen això.
Bé, com sou una ràdio oberta, si algú d'algun poble, no sé, us vol contar tota la història de cada mal nom, donaria per a uns quants programes.
Home, la veritat és que sí, perquè són molt curiosos. A més, és algo que sempre diem,
sí.
No? I sempre duen parells, diguem, aquestes frases que, com bé t'ha dit, no? De hasta el rabet és bo o qualsevol cosa que anem utilitzant i que anem a adquirir en el nostre parlar habitual i popular, però que realment moltes voltes dius i d'on ve? Pues no sabria dite.
Sí, les dites és això, és parlar popular i si vols podem dir algunes d'alguns pobles, no?
Sí.
M'havia deixat també que no només n'hi ha malnoms de pobles, ja sabeu que dels catalans se diu que són austers, dels valencians festers, dels madrilenys xulos, i podríem dir d'algunes autonomies més, però ho deixarem ahí, no?
És que t'he de dir que els madrilenys tenen hasta el parlar xulo.
Sí.
Siga, es nota, qui és de Madrid té i se parlar, a més, tu si veus el seu ball, no, diguérem, los xulapos, és que tenen esa manera de ser un poc xulesca, i és que la veritat és valencians lo de fester, és que no ho podem negar, és que fem de tot una festa.
Sí, a vegades no saps si és que ens van batejar així i ens ho hem cregut, o és que realment ho som i per això ens ho han batejat, no? Està sempre la discussió esta.
Sí, i els catalans és veritat que sempre guarden, eh? Sempre van pa casa, no diguem.
Sí.
No sé si vols comentar algun dels altres malnoms o altres expressions abans d'entrar en les dites.
No, sí, simplement, bé, les dites hi ha moltíssimes, no? L'estàndard que em passarà per el cap abans d'anar poble a poble, doncs, a on de la clavem fonda, és que esta m'encanta.
Sí, a apuntar que l'altre dia, quan vas dir tota la retaila dels pobles,
sí.
Sempre te dices a les alqueries fora, que m'ofen moltíssim,
sí.
He de dir-te, no?, que era a onda la clave en fonda, a Vilareal hasta el final, i en les alqueries totes les dies.
Sí, totes les dies, és veritat. Vas deixar les alqueries, però és que no acabaríem mai.
No acabaríem mai.
Sí.
Mai, sí. Estic veient també això de els de Castelló, que diuen a Borriol caguen al vol.
A Borriol caguen al vol. Sí. Sí. Que això ho diuen els de Castelló dels de Borriol, que és que moltes d'aquestes dites són les que diuen a un poble de l'altre.
Sí.
Per això, i els borriolencs diuen, i a Castelló l'empomen en un perol. És que és un poc la contestació, no, popular. A Borriol caguen al vol i els borriolencs diuen, i a Castelló l'empomen en un perol.
Sí, sí, estic veient que sí que... Diguem que aquestes confrontacions, diguem que hem parlat abans, no?, també s'han adquirit al vocabulari habitual. I sí, solem dir-les en major o pitjor mesura, però ho diem, no?
I entremig dels de Castelló i Borriol, també perquè el que dius de les alqueries que no s'enfaden, doncs està Borriana, per això diuen. Entre Borriana i Borriol els ha nascut un refillol, que és més gran que Borriana i que Borriol. És una altra que s'ha sentit per ahí.
Correcte. Pues ara sí que ja vols que passem, diguem, a les dites dels pobles, que això també m'agrada moltíssim, eh?
Sí.
Jo m'ho passe molt bé escoltant tot això.
Sí. Per exemple, Aín. Aín és el meu poble i Eslida és el primer cel. Artana és el purgatori, la Vilavella, l'infern.
Ai, mare, així ja hem acabat ja en aquesta enemistat entre tots.
Això la diuen, se suposa que...
L'han apanyat. O sigui, Ain és el meu poble, Eslida és el primer cel, Artana és el purgatori i la Vilavella, l'infern.
Sí, els de Vilavella no queden molt ben parats ahir.
No, la veritat és que no.
La veritat que no. Un Artana, Artana... Són sariers, que són els que fan cabassos i cistelles.
Sí.
A la vall és pardenyers, a Eslida taponers i a tales dolçainers. No rima, però és un poc... Suposo que professions d'estes antigues que serien, sí, típiques a cada poble.
Imagine que sí.
Mm. Les xiques d'Artana, en comptes de camisa, porten guitarra. És una rima vocàlica.
Sí.
Una altra que també he sentit està de Betxí, que és el poble del costat, també, sí, de Borriana. De Betxí, ni dona ni rossí, ni casa que siga d'allí.
Això sí que ho he escoltat jo, eh? Sí. Lo de ni dona ni rossí sí que és molt, sí que es parla molt, molt sovint, no?
Sí, està, és curiosa, no? Si vols passem a un altre poble.
Sí, me pareix, doncs, bé.
A Borriana és que n'hi ha moltíssimes, el que he dit abans... A l'Alcora, sí, Sant Cristòfol, al Bocassa Sant Pau, la Malaena Moncofa i a Borriana Sant Blai. Bé, però aquestes són, sí, per als sants, no?
Sí, esta sí.
Eslida, bé, la mateixa que havia dit abans.
Correcte.
I una altra seria a Onda, la Clavenfonda, a Suera, els peluts, a Eslida són culecos i a Artana són rabuts.
No, ja veiem... Onda és la que es comença per tot i ja,
sí,
després
això,
cadascú va agafant lo que vol de lo que va fent, no?
Per això l'he dit a l'inici, perquè és que Onda és com l'inici de totes les dites. Este.
Sí, sí.
Nules m'encanta perquè n'hi ha unes quantes curioses. A Nules entra de cara i ix de recules. A Nules veu i no t'atures. I també l'altra, Nules passa i no t'atures.
Passa, sí. Com...
No sé, abans passava la General per allí i dient que era molt perillosa i que finalment per sort la van llevar, que passava pel mig.
Sí, sí, correcte.
No sé,
sí,
si tindrà alguna cosa a veure. Amb...
Pues pot ser, pot ser. Mira, a Onda, per exemple, sempre es comencen ja a Onda la clave en fonda i ahí ho dicen. La, sí, resta sí que han anat afegint, però ells ho dicen ahí, eh?
Ells ho dicen ahí, clar. Doncs, per exemple, Ribesalbes. A Ribesalbes fan festes i les paguen els fadrins, que relinxen com a bèsties i bramen com a rosins.
Vaig a festes, ja vienen Ribesalbes,
sí,
eh?
Sí, que estaven bé. Una de Tales. A Tales mengen plom i caguen bales.
Ui, i això per què seria?
Mengen plom i caguen bales, home, clar, el plom se transformaria... No ho sé, igual n'hi hauria molts caçadors allí.
Sí, pot
totes
ser.
Deuen tindre una explicació, però bé, Sánchez Warner té la llista i faltaria un poc l'explicació etnològica d'on venen.
Sí, diguem, no?
Jo crec que això hauríem d'anar poble a poble preguntant.
També estaria bé, podríem comentar cada dia un d'un poble diferent i com us ho anarà contant.
Sí.
On que potser també pot ser imaginació el que ens expliquen després, eh?
Sí, a vegades passa això, són explicacions apòcrifes.
Sí.
Una de la vall molt xula, la gent de la vall mengen figa i caguen any. Esta és pareguda a Tales, però allí caguen bales.
Sí,
a la
correcte, vall correcte, correcte. Sí.
Doncs cosa de la vall no val un carall. És a dir, que no val res. No sé...
Pobrets.
No sé, sí, pobrets.
No li s'ha anat bé, no li s'ha anat bé de cara.
De Vila-real es passem, no, perquè sempre la clavem fins al final.
Sí.
Sempre, i aquestes ja les hem
comptat. I sempre porteu sombreret, també.
Sempre porteu sombreret, en comptes de barret, que és el Massora.
Sí.
Doncs, per exemple, podríem passar al Massora. Al Massora.
Val. Passem al Massora. A mi això m'agrada que després ho diem allí.
Al Massora ni canta ni plora.
Ai.
A Castelló porten gorra, aquesta ja la coneixeu. Després a Benlloc, bon lluny i roïn prop. No sé.
Benlloc, sí, bon perquè, lluny i roïn prop.
Sí, perquè és un lloc vell que està lluny. És, jo crec que és un xoc de paraules, no? Benlloc ve d'ahir, d'un lloc bonico. Et vull dir la etimologia. I aleshores roïn prop suposa que ve d'ahir una
sí.
miqueta. Borriol, és que ja els... Pobres de Borriol, mira que me'ls estime molt, eh?
Sí, així a la ràdio també mos estimem molt a Borriol, eh? Ens agrada molt que vinguen i que mos conten de tot a Borriol, o sigui, que pots dir totes les que vulguis de Borriol.
Sí. Li dieu que el responsable és Sánchez Warner, que com ja va faltar fa anys, no digueu que he sigut jo.
Me pareix molt bé. Sí, perquè la veritat és que les que estic llegint no els deixa... No els parem molt bé, eh?
No, mira, a Borriol caguen al vol. I a Canet, de la merda fan paret a Borriol, Nati Col i a Montserrat Colinap.
No el deixa molt bé, no el deixa molt bé. Pobret.
El rellonge suposa que serà el del campanar, el de l'Ajuntament. Mm-hmm. El rellonge de Borriol que toca l'hora quan vol.
Ahí també hi hauria un misteri, eh? Hi ha que dir.
Igual és que allí tenen un horari diferent, una hora menys, tipus les Canàries. O
jo crec que tenim que anar a fer una inspecció a Borriol, quedamos a viure i veure perquè ve tot això, no? Que mos ho conten també.
I si te cases a Borriol seràs dona de fortuna, perquè aniràs a la font a cavall en una burra.
Bé.
Una altra que tinc per ací, no? A Cabanes. A Cabanes va qui té ganes.
Esta és com una rima, no?, que s'ha fet
tiguere. També porteu a vegades de Cabanes a gent que també, com es diu, que és el nostre diputat, ara se m'ha anat al cap.
Ai, ara no me'n recorde.
Sí, Mulet, Carles Mulet.
Ah, Carles Mulet, val, sí, sí, doncs, també.
Estes li les podeu dir de la meva part, que no confiança. Al poble de Cabanes, ni virtuts ni costums sanes. Ale.
Vale. Això passa com a Ribesalbes, no? Si les festes de Ribesalbes eren també fortetes, pues a Cabanes també podem anar un poquet de festa, no?
Les coves de vin romà m'agraden perquè compartixen mal nom amb Vila-real. Borratxos són a les coves, borratxos són a Alcalà, borratxos a Torreblanca, no sabem qui guanyarà.
En esta llei està posant dissabte, de dir.
Sí.
Sí, no?
Sí, borratxos a Vila-real, i falta alguna rima, també.
També,
però
també.
Però vaig compartint mal nom amb les coves, Alcalà, Torreblanca, no ho sabia.
Sí.
I bé, la de Corbatxina la dius tu, jo no?
No la vaig a dir perquè hi ha que dir que... Les almassorines tenen també el mateix mal nom.
Doncs bé, el deixem ahir en suspens i cadascú
que
es passa la ritme en el seu camp.
Correcte.
No? Orpesa. Tres coses n'hi ha a Orpesa, que no n'hi ha a Madrid. La farola, l'albufera i el mas del tio Conill. Qui és el tio Conill? Això ens ho han d'explicar.
Això ens ho han d'explicar, eh? Sí. Perquè això és tot.
Sí, sí. Cabanes, esta és de Torreblanca. Cabanes cau de raboses. Torreblanca granotera. I Alcalà porta la fama de la gent malfeinera.
Ai.
Esta és molt curiosa. Cabanes sí. cau de raboses, Torreblanca granotera i Alcalà porta la fama
de la
gent malfeinera.
Ai, clar. Mentre... Això és un poquet paregut de... Unos crían la lana, ¿no? Y otros
sí.
cardan... ¿Cómo es? Unos crían la fama y otros cardan la lana, ¿no? Pues es un poquete ahí sin, diguem, este... aquest refrán, ¿no? Diguem.
Alcalá de Xisbert, que tenen este nom de gaspacheros, ¿no?
Mm.
Alcalá, per tots n'hi ha. És curiosa esta. Vull dir, jo suposo que allí si te convina dinar, doncs sempre n'hi haurà, ¿no?
Sí, 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 sí. Menys
en quatre, sí. Estes coses que... Que se solen dir, no? A vegades, també.
Correcte.
De Peníscola n'havien dit alguna més. Havien dit alguna més. Per exemple, Peníscola té la vaca i Benicarló la muny.
Ui.
Estes, entre ells, jo crec que deuen tindre també una bona rivalitat. Perquè... Perquè sembla que... És com la de la Llana, que uns sí, treballen no? I els altres... O, no?
Sí, sí, es veu que es porten tots bé en estos refrans, eh? Hi ha que dir.
Sí. A Rossell, ni dona ni porcell. Sant Mateu, cap de correu. La Llana, la capitana. Traiguera, cap de bandera. Sant Jordi, la flor d'Espanya. No sé d'on vindrà...
Però ells ho han dit tot, eh?
Sí.
No crec que hi hagi mal així, ningú.
I de Traiguera, els pobles del voltant de Traiguera, suposo, diuen los de Traiguera són ganxos. Suposo que serà. I els los perquè utilitzen el lo per a aquells pobles i tot això. A veure, esta si us sona, de Vinaròs. Els vinarossencs van a Benicarló en cotxes per demanar préstecs. Els benicarlandos van a Vinaròs en carros per a cobrar-los.
Això t'he de dir que és un poquet com es diu de Borriana que anaven sí. A Burgos a perir-se a matrícula de la BU, eh?
I Vinaròs cagallo gros, esta sí que l'he sentit.
I ses, hi ha que dir que totes ixes que tenen ixos, ixe final de frases, no? Mos agraen, eh?
Sí, que dir. Les escatològiques, com anar sí. Per, com cagallo per sèquia, totes
sí,
estes.
Sí, sí, és que és... A més, són molt específiques i molt gràfiques, no? De lo que tu vols dir.
Sí. Benicarló i Vinaròs, Càlig i la Salzadella, per a vore xiques guapes o xiques belles, en altra versió, no hi ha poble com Morella.
Oh, està, sí, que s'han culminat ja, eh? Està,
jo crec que és de Morella, realment.
Sí, sí,
jo
sí.
Jo la tinc al Vinaròs, però deu ser una que diuen els de Morella. Benassal. A Benassal tallen la cua als que hi van.
Ai. Bé, escolta, a veure què mos va passar si anem a Benassal, eh?
Una molt típica és estar entre Ares i Benassal. Esta
sí,
la diem a
Vilareal. Sí, sí. I a tot el món, jo crec, no?
Sí, però...
Bueno, això és com entre Pinto i Valdemoro, no? Ese és el refrà castellà.
Digue-ne. Exacte. Si vols passem a l'Alcora, perquè l'Alcora té molla, també.
Sí, anem als xelats, sí, eh? Per recordar els xelats.
Els xelats. A veure, dones i magranes... L'Alcora són les més preciades. No sé, esta és un poc...
Sí, però esta jo sí que l'he escoltat molt, eh? També, sí. Esta sí.
Sí. A la mar me n'aniré a enramar-me de petxines i a l'Alcora tornaré a veure les cares fines. És una altra... Bé... A Xaneta del Maestrat. A Xaneta tos pisen per la bragueta. Havíeu sentit esta?
Esta sí que no l'havia sentida mai.
Però és molt graciosa.
A
Xaneta tos pisen per la bragueta.
Sí.
Mira, Benafigos, socarrats com nosaltres. Socarrats de Benafigos, ja podeu baixar al bancal, que els pinxos de Vista Vella vos foten al carrascal. Doncs no, perquè és un altre dels malnoms dels vilarrealencs.
Sí, 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 socarrats també.
Sí, sí, socarrats de Benafigos, ja podeu baixar al bancal, que els pinxos de Vista
Vella. Pobrets de Vilareal, no teniu mal nom bonico, he de dir.
No,
també no n'hi ha mal nom bonico.
Pot ser algú se salva, però normalment són per a criticar o per a riure's sí. Del veí, no?
Una per miqueta. Dir alguna cosa malament d'algú, diguem.
Figueroles una altra vegada, que hem parlat abans. Llucena, sí. Corral de bous. Figueroles, la columna. La Foia, les petrolines. I l'Alcora, hermosura. Jo crec que són malnoms locals, no?
Sí, sí, també.
Que a més és que tenen versions i coses així.
Mm.
Doncs, Vilafermosa o Villahermosa. Villahermosa del Río, que ni és hermosa ni tiene río.
Claro, jo, això t'anava a dir. Jo estava esperant que vinguera Villafermosa, que és ni és Villa ni és hermosa ni tiene río, no? Però sí. Estic veient que n'hi ha una altra que m'has apuntat així.
Sí, tenim. Les xiques de Villahermosa al cresol diuen candil, a la finestra ventana i al julivert perejil. Suposo que és perquè parlen castellà.
Sí, sí,
i
sí.
I és una... Esta és antiga. Geldo. Geldo està al costat de Sogor.
Sí.
Las chicas de Geldo no llevan camisa, ni puños, ni cuello. Las de Geldo lo dan por un sueldo. No ho sé, allà a l'Alt Palancià estan en castellà, estes de l'Alt
sí,
Palancià.
Este
no?
Ja, perquè... Sí, ja, sí, ahí sí que ja parlen tots en castellà, diguem.
Sí, sí, actualment sí. Morella, que a més és el poble del president actual del País
Correcte.
Valencià.
Correcte.
Adiós, Morella la Vella. Adiós, Porcaixo Carrat. Adiós, xiques de la mata, que jo me'n vaig a soldat. Doncs està.
A soldat.
Està Morella també de pel mig. És que de Morella n'hi ha moltíssimes.
Sí.
Per exemple, Lluna Vella de cara a Morella. Sí, la lluna, els murs, suposa que serà...
Sí, home, també és de
però
dir...
Però on és la lluna o...
Sí, bé, les fotografies que veiem sempre, no?, que estan de cares que diguem, il·luminen, diguem, la façana de Morella, pues a lo millor és una manera de dir, no?, de lluna sí. Vella, de cara a Morella, un símil, diguem, no?
Vent de Morella al Carràs, mal vas. Suposa que també té a veure amb la cultura antiga dels conreus
sí.
I tot això. Morella, pega ací i fot allà. És una altra que tenim ací també. Morella no té abric i home pobre no té amic. Suposa que perquè fa fred, no?
Sí.
Va una miqueta en consonància. Sorita del Maestrat. Que Sorita, allí és típic anar perquè sabeu que està al santuari de la Balma.
Correcte,
una
sí.
Una preciositat.
La veritat això. És que sí.
A Sorita trauen rotes, a palanques trossos d'horta, a Villores i a Forcall espardenyes per la tropa. O una altra de Sorita, Castellfort guaita la festa i a Mata entra ballant. Todolella amb l'espardenya i Sorita amb el cascall.
Jo crec que això és un poquet el que li va a cadascú també, no?
Sí, sí.
Però també és curiós veure, diguem, que n'hi ha molts també que analitzen, diguem, el que seria la cultura de cada poble.
Sí, jo crec que si anarem poble a poble, és que... Però és difícil, perquè, clar, així en el llibre que comenta de Sánchez Warner està el recull de dites. Però, per exemple, la de Vilaquinset mateixa la vaig haver de comprovar, perquè ens deien així, no? Que
sí.
La moneda aquesta que era el real i així es deia el quinset, tot això.
Hi ha algunes que a lo millor són per les rimes que venen al cas, diguérem, no? És com lo de onda, la clave en fonda, diguérem, sí. No? Que és un poc que ve a la rima. I hi ha moltes que sí que tindran el següent drama també molt històric.
Sí. Hi ha una cosa típica de les rivalitats entre pobles, que és com de gran és el teu campanar. I d'ahí n'he vist unes quantes, el campanar s'obri com una magrana,
sí,
com
sí.
Dient, de voler-lo fer tan alt, al final cau, no?
Sí,
i
ho ha vist de Almassora.
Sí.
Això ho he vist en Almassora, que passava, no?
Sí, Almassora i Avorriana crec que vas trobar també alguna dita d'aquestes, però sempre hi ha la rivalitat entre campanars,
sí.
A veure qui fa el campanar més alt.
Més alt, més gran, d'on sí. Se veu més,
sí.
Qui té el nom més gran, diguem, no?
Sí,
també,
sí.
Que això podríem parlar un altre dia dels noms dels campanars, perquè així al nostre voltant tenim molts
sí.
I són també molts, molts curiosos, diguem. Pues, Santi, un altre dimarts així parlant de totes les coses boniques, perquè moltes coses de les que mostraus són coses que no sabem i que ens agrada molt escoltar.
Sí, o recordar. Jo també preparant el programa m'he divertit moltíssim perquè hi ha algunes dites això que et sonen però no te'n recordes del tot, però sí.
I lo millor és anar veient quan vas canviant de lloc com se van transformant, perquè la mateixa forma, diguérem, en sí. Funció d'on estàs, se diu d'una manera més bonica o més lletja.
Sí, sí. O del parlar, no? O de com parlen allà, o d'alguna cosa típica d'aquest poble. La veritat que són divertides i per recordar.
Sí, la picaresca espanyola també, que
sí.
Això també ens definís molt, no?
Sí, sí, sí. Però bé, els de Borriana, a mi sempre m'ha semblat molt divertit tot el que diem ahir de la matrícula de Burgos i aquestes coses.
Sí, i sí, un poquet sempre s'ha dit, no? Ahir sempre fanfarrons.
Sí,
fanfarrons també és un altre nom quan intentes descriure, diguem, a un borrianenc, sempre dius això, com els villarrealencs estalviadors, a Borriana fanfarrons.
Una miqueta de broma he de dir que una vegada estaven uns amics de Castelló a la Magdalena ja fa anys, quan estudiava a la universitat i em deien, i ahir a Vila-real per què us diuen borratxos? I jo dic, doncs no sé, mira, mal noms a vegades no tenen molt de sentit. I em vas trobar 4 o 5 borratxos per allí, però i hola, com estàs? Tal. I que quan se n'anaven, bé, ja ens veurem per Vila-real. M'heu deixat fatal, vull dir. Bé, però que consta que no, són mal noms i ja està.
No, sí, no hi ha tampoc de mostrar-ho, no?
Però aquella vegada estava jo intentant convèncer de l'argument que acabo de dir i em van deixar fatal, coses que passen.
No passa res. Ens quedem en els nostres, a mi m'agrada molt el de la Comunitat Valenciana, el del País Valencià, el de festers, que
sí.
Jo crec que això mos ho guanyem. Som molt treballadors i quan toca festa, toca festa.
Sí, sí.
Encara que enguany no puguem, ja ho disfrutarem i ho gaudirem.
No, però com hem gaudit tant fan sempre, doncs mira, ho tenim com una miqueta d'avançat.
Sí,
ara
això.
Ens recollim una miqueta.
Hem previst abans, no?, diguem. Pues, amb qui mos ho passem molt bé és amb tu, Santi Cortés. Moltes gràcies i fins el dimarts que ve, a veure què me traus de nou, eh? Que jo tinc moltes ganes d'escoltar-te.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
I want to be a part of it.
New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.
Bueno, María Saski, María Jesús Montero, Sabin Guillas, la portaveu del govern, després del Consell de Ministres, ha estat... ens ha dit que el Consell de Ministres ha aprovat mesures que afavoreixen la protecció per a les persones que estan aturades i que recolzaran el sector cultural, particularment este que està afectat per la situació sanitària. Van a basar-se així, quan és el primer que diu, saps que tot anirà en aquesta línia, és a dir, van a apoyar molt al sector cultural i també a les persones que estan desempleades. Anirem desgranant al llarg del dia d'avui estos decrets que s'han anat aprovant i que realment en què s'han basat per a aprovar-los. Però això serà durant al llarg del dia, però en resumides comptes els que ens diu és això, sector cultural i desempleats. Recordar també Maria Puig ha ampliat una setmana el confinament perimetral.
Correcte.
No està massa per la labor de fer un confinament domiciliari. Diu que tindria efectes nocius per a la població.
És que seria molt preocupant, no? A més, a les portes del Nadal, diguérem, tampoc sé en quina tessitura ens deixaria econòmicament.
Algo que també tenim que tindre en compte és que falten molt poques hores per a l'inici d'un temporal. Concretament, esta vesprada arribaran aquestes baixades de temperatures que se faran notar. De fet, hem començat el dia en sol i ara ja s'està posant tot núvol.
Jo t'he de dir que, per si de cas, jo m'he portat el paraigües, No volia que em ploguera.
Va. I perquè, clar, baixen les temperatures... s'inicia un temporal i tu de matí en dies, però serà dana? Pues sí, estem davant d'una dana. Una dana acompanyada de vents marítims forts i que deixarà ones de més de 3 metres d'altura en el litoral mediterrani. I tindrem pluges que se preveuen que poden arribar als 100 litres per metre quadrat. Però clar, 100 litres per metre quadrat és molt, perquè això serà en només 12 hores. O sigui, en 12 hores poden caure 100 litres per metre quadrat. Serà especialment fort més que va València i que va Alacant, però també diuen que així a la província de Castelló seran especialment fortes. Estem davant d'una altra dana. Maria, posa'm esta cançoneta per alegrar-nos
el dia, no? Bé.
Per a que no, esta baixa de temperatures no mos siga tan dolenta.
Que correcte.
Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top, sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from.
Come on. Maria, bona elecció. Cançó molt xula, eh?
Sí, home, avui jo crec que mos hem lluit, eh? Molt estadounidense tot.
Veurem demà, veurem què ens passa, no, Víctor? Demà ens donaràs algun resultat que puguem tindre d'aquestes eleccions?
Suposo que ja se sabrà més o menys qui guanya i acceptar el resultat, guanya qui guanya.
I acceptar el resultat, guanya qui guanya. Maria, demà...
Més i millor, com sempre.
I a tots vostès, moltes gràcies a tots vosaltres per haver estat ahir sentint-nos aquestes dues horetes que hem estat junts i hem compartit aventures i desventures, no? Ara es deixem els nostres companys d'esports, Javi Mata i companyia, Winsome Prous, per a parlar, perquè a més estan molt, molt, molt contents. Fins demà. To the bright light, baby.